Ens acompanya ara aquí al set de Ràdio Capital en directe en Joan Manuel Rius. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Perquè és un dels autors de llibres de temàtica indiana que s'han presentat, concretament la presentació aquí a Begur es va fer aquest dijous passat, perquè en l'oferta d'activitats culturals aquest any els organitzadors han volgut incloure també això, la presentació i el debat i la tertúlia, diguem-ho així, a l'entorn d'aquestes dues obres que es presentaven. Una era La Indiana, de Roser Burgués, i l'altra, aquest altre llibre que tenim amb nosaltres, L'Indià i l'ocell del bec daurat, de Joan Manuel Rius, que és qui ens acompanya. L'Indià i l'ocell del bec daurat, de seguida hi entrarem, però abans estava una mica repassant la seva trajectòria i... Vostè, senyor Rius, és un autor que arriba, diguem-ne, en aquests recents anys cap al món de la literatura després d'haver-se dedicat a altres activitats professionals. I jo li preguntaria d'entrada com és que en aquesta obra s'endinsa vostè en l'activitat literària i tria aquesta temàtica, precisament, la temàtica dels indians.
Aquesta temàtica em va interessar sempre. Quan era jovenet, tenia 8 o 9 anys, que abans que anaves d'excursió amb uns pares a un poble, sempre et parlava en alguna casa d'aquesta que veia. Això és la casa dels indians. Això ens semblava una cosa fantasmagòrica o una cosa exòtica. I quan vaig ser, més gran, doncs vaig pensar que seria una cosa força interessant, vull desenvolupar un tema sobre els indians.
De fet, llegeixo en el preàmbul del seu llibre, són paraules seves: assegut a la terrassa d'un bar d'un poble del Maresme, després de visitar la casa d'un indià, vaig envejar la vida que hi havia entrevist i em va desvetllar la imaginació. Des del porxo contemplava el jardí mig despullat que mostrava restes del seu passat esplendorós. Un enorme ficus, unes palmeres i un llac envoltat de vegetació em van dur a altres temps. I aquests temps són els que circulaven per la seva imaginació i els ha convertit en novel·la.
Aquests temps són els que circulaven, com dius molt bé, per la meva imaginació, i vaig convertir en novel·la. Vaig buscar fer una història que recollís una mica la trajectòria d'un noi que se'n va a Cuba molt jove i que allí es llaura per vindre una fortuna. L'he aprofitat per emmarcar-la amb els fets històrics, o sigui que correspon la vida d'aquest personatge fictici amb la història real de Cuba. Aquest home està des del 1440 o 45 i torna a Espanya el 1880 o 86. O sigui que comença a veure els canvis importants de l'illa de Cuba. Comença el grito de Yara i el començament de la guerra colonial.
Mm-hmm. El protagonista és l'Esteve, aquest personatge que a mitjan segle XIX s'embarca cap a Cuba, després tindrà un temps també a l'Àfrica, acabarà instal·lant-se a Cuba i a través dels llaços familiars que estableix allà aconsegueix començar a prosperar, a fer negocis, això sí, amb procediments i mètodes, diguem-ne, sovint discutibles, no? Per què aquest perfil? Per què un personatge, diguem-ho així, en certa manera controvertit i conflictiu?
Jo crec que normalment la gent que anava a Cuba no es pot generalitzar mai, perquè hi ha de tot, però avui dia hi havia molta gent d'aquesta que no tenia gaires escrúpols i que feien tot tipus de negocis i que el que volien era guanyar diners ràpidament. En aquest cas surt el tràfic d'esclaus, que sabem que van haver-hi moltes famílies catalanes que s'hi van dedicar i que van fer grans fortunes i que al final tots aquests diners van tornar cap a Catalunya, i jo diria que la segona part del segle XIX el 60% de la inversió que s'ha fet a Catalunya va ser el capital que va retornar de Cuba dels indians.
Llegia fa una estona una crítica d'un altre àmbit del gastrònom Jaume Fàbrega, i parlava precisament de la relació Catalunya-Cuba, i parlava dels indianos i apuntava Fàbrega que molts indianos allà van poder prosperar treballant, a través del treball, i en canvi vostè el situa, aquest personatge, en el món de la sacocràcia, és a dir, personatges que a través de l'ús d'esclaus, de la tinença de terres, en què eren uns altres els que hi posaven la suor i la feina forçada, sovint havien aconseguit prosperar.
És que si hagués sigut la vida d'una persona normal i corrent, hagués sigut molt avorrida la novel·la. Estaria que fer una cosa que fos una mica més estreta i que recollís una mica els trets de diverses biografies o una mica característiques d'aquest tipus de gent que va emigrar. Va haver gent que van estar treballant tota la vida, que van treballar honradament i que van tornar amb uns estalvis. Hi ha gent que va especular o que va entrar en negocis més tèrbols i que van guanyar molts diners. En aquell temps tampoc estava mal vist. Avui ens sembla que avui això és una cosa que està molt... Però en aquell temps la gent, l'esclavatge, la gent ho trobava normal. Aquí a Catalunya se va fer una llei antievolucionista, en què havien institucions catalans importants com societats del foment i centres culturals que apoyaven l'antievolucionisme, no volien al final de l'esclavatge. Era un sistema econòmic que estava muntat al tema de l'hotel amb la mà d'obra. Això després amb el temps, cap a final del segle XIX, van començar a entrar les empreses americanes que van mecanitzar-ho tot, va entrar el vapor, la mà d'obra es va tenir que substituir, i llavors els americans, pràcticament es va fer als anys 90, els americans tenien el 90% del mercat cubà. Els catalans vam arribar a tenir, en un moment determinat, el 60% aproximadament del mercat de Cuba. I després, al final del segle, els americans, repeteixo, es van quedar amb el 90%. Llavors els ingenios, el cultiu la canya i el sucre ja no va ser ja tan rentable, molta gent va vendre. Va haver les insurreccions, la guerra, la pèrdua i després la tornada cap aquí. No, tothom, hi ha gent que es va quedar i van seguir, però molta gent va tornar.
Una persona, vostè, interessada en la història, per què el gènere de novel·la i no, per exemple, l'assaig per tractar la temàtica que volia tractar?
A mi m'agrada més la cosa de donar peu a la imaginació.
De fet, hi ha una afirmació en el llibre: vigila molt que somnies, no sigui que esdevingui realitat.
Sí, perquè el nostre Esteve busca, desesperadament busca una cosa tota la vida, al final quan aconsegueix se n'adona que aquesta no és la seva realitat i que aquesta rosa que ha aconseguit té moltes espines, o sigui que no és el que ell s'imaginava.
Està treballant en alguna altra obra ja?
Bueno, sí, sempre treballem.
Hi ha idees per una nova novel·la?
Sí, alguna cosa diferent, però encara no tinc molt per fer.
Diferent, no continuarà tot, en la temàtica indiana. No. Coneixia la Fira Indiana, senyor Rius?
Sí, jo vinc cada any, m'agrada venir aquí, vinc un dia, sempre m'agrada passar un dia aquí el dissabte, perquè normalment és molt distret, és molt animat, és molt simpàtic l'ambient que hi ha pel carrer. Et recordo una mica el que et penses que podia ser l'ambient colonial d'aquell temps, perquè no...
Vostè veig que li hauria agradat potser viure en aquella època, oi?
Oh, també.
No li preguntaré per què, però... Doncs Joan Manuel Rius, autor de L'Indià i l'ocell del bec daurat, una de les dues obres de temàtica indiana, obres literàries que s'han presentat en motiu d'aquesta 14a Fira d'Indians. Gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Capital de l'Empordà. Sort amb la novel·la i en els seus nous projectes.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta ocasió. Gràcies.
Fins una altra.